Saps que Andorra és un dels països del món més tranquils, amb uns nivells de delinqüència extremadament baixos? Saps que Andorra fa anys que aposta per la connectivitat amb 79.000 quilòmetres de fibra òptica que arriben a tot el país? Saps que sense ser membre de la Unió Europea, Andorra té l'euro com a moneda i en fabrica? Saps que Andorra és una democràcia plena amb el Parlament més petit d'Europa i la Constitució més jove del continent? Aquest dissabte, a COPE Catalunya i Andorra parlem de l'Andorra del segle XXI amb el cap de govern Xavier Espot. Ara Andorra, dissabte de 12 a 13 hores des de l'Esport Hotel Hermitage en Spa de Soldeu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts una temporada més a l'Ara Andorra. Ens saludem des de l'Esport Hotel Hermitage a Soldeu, l'únic hotel d'Andorra, recordeu, categoria 5 estrelles, situat al peu de pistes de Gran Valira i amb una oferta lúdica, esportiva i gastronòmica que podríem dir que és d'altíssim nivell, de primer nivell. Jo us vull parlar de l'oferta gastronòmica. Un restaurant que es diu Ibai ofereix una cuina carregada d'identitat i de bon gust. Una oferta gastronòmica que barreja la creativitat i la tradició per crear plats únics de la mà del xef Francis Paniello. Dues estrelles Michelin i tres sols Repsol. Ni més ni menys. T'està esperant aquest restaurant, l'Ibai, amb una experiència gastronòmica que no et deixarà indiferent. Una combinació que et sorprendrà la cuina més avantguardista amb l'essència del territori i també de la tradició. Però aviam, tu dius, no m'agrada la cuina tradicional, m'agrada més una cosa diferent. Doncs bé, tenim aquí la cuina japonesa. La gent del Sport Hotel Hermitage t'ho tenen preparat. Et presentaran el xef Hideki Matsuisha. Ell et prepararà un menú gastronòmic dissenyat pel restaurant Koi Hermitage que combina i de meravella la tradició i les tècniques culinàries del Japó amb productes frescos de màxima qualitat i amb matèria primera i de proximitat, d'aquí, d'Andorra. Són dues experiències gastronòmiques que només podràs gaudir aquí, on estem parlant avui, l'Esport Hotel Hermitage a Salou. I on ens acompanya el convidat d'aquesta setmana a l'Ara Andorra, que és ni més ni menys que el cap de govern, el senyor Xavier Espot. Senyor Espot, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per convidar-nos i per, en fi, compartir aquest programa. Doncs una temporada més, ja fa unes quantes que ella està amb nosaltres i ens explica com va Andorra, com està Andorra i, aviam, si hem de posar un termòmetre ara mateix de la situació d'Andorra, quina temperatura podríem trobar? No la temperatura meteorològica, que és excel·lent i exquisita, però sí la de política, econòmica i social.
Aviam. Bé, diria que l'econòmica, la social... Diria l'econòmica i la política, diria que és fins i tot millor que el temps, no? perquè el temps no està malament, però déu-n'hi-do la calor que fa, no estem acostumats a aquesta calor en aquesta època de l'any, però en tot cas crec que la situació econòmica és molt bona. Jo crec doncs, que la represa després de l'atzucac de la pandèmia doncs, ha estat una represa que ha superat les nostres expectatives. Estem amb dos dígits de creixement del PIB en el que portem de l'any, la qual cosa doncs, és una excel·lent notícia, evidentment en una situació també de plena ocupació. I això el que suposa doncs, és que econòmicament evidentment doncs, hem de fer un balanç molt positiu, però també és veritat que el balanç social potser és una mica més mitigat, no? Perquè tot i aquesta situació de plena ocupació, és veritat doncs, que coneixem una mica aquest fenomen que estem vivint també en els països del nostre entorn, no? Que és aquesta laminació progressiva de la capacitat adquisitiva dels nostres ciutadans com a conseqüència, no? De l'encariment dels preus, de les matèries primeres, dels carburants, etcètera, no?
Hi ha moltes coses, les anirem desgranant en aquests 42 minuts de programa, però vostè parlava de la pandèmia, ja estem de sortida de la pandèmia, tot i que els rebrots encara ens continuen fent molt mal, almenys a Espanya. Jo no sé com està la cosa aquí a Andorra, això d'una banda. I després, el tema de la crisi econòmica, crisi energètica, el conflicte entre Ucraïna i Rússia, que ens passa factura tots plegats. Com ho estan notant vostès aquí?
Bé, de fet, nosaltres la situació sanitària és relativament bona, perquè tot i que ens ha pujat força la incidència, com a vosaltres, és a dir, veiem doncs, que torna a incrementar-se els contagis, per sort doncs, la nostra pressió sanitària és gairebé inexistent, i per tant doncs, això ens fa plantejar doncs, un escenari de relativa comoditat, en el sentit doncs, de que no se'ns planteja la necessitat de reprendre o de reintroduir mesures, com a mínim de moment, mesures restrictives o mesures de protecció que puguin comprometre, diguem, la nostra vida quotidiana. colombiana, no? Això per un costat. Per un altre costat, evidentment, doncs, el que diu vostè és absolutament cert. Jo crec, doncs, que evidentment la pandèmia no ha ajudat en aquest sentit, i després de la pandèmia el fet que s'hi hagi afegit aquesta guerra d'Ucraïna, doncs, evidentment ha fet, doncs, que hi hagi un com deia abans, no? Un encariment de les matèries primeres, del preu dels aliments, dels carburants, per tant, de qüestions que evidentment estan molt vinculades a la capacitat adquisitiva de tots i cadascun dels nostres ciutadans. I evidentment, nosaltres, davant d'aquesta realitat, malgrat ja haver fet un esforç econòmic i financer molt important durant la pandèmia, amb tot un paquet d'ajuts destinats, doncs, al nostre teixit productiu, als nostres treballadors, etc, etc, han volgut també fer un pas més enllà, i en aquest cas, doncs, tot just fa ara un mes vam aprovar una llei amb tota una sèrie de mesures específicament destinades a millorar la capacitat adquisitiva dels nostres ciutadans, on hem incrementat, doncs, el salari mínim, que portem incrementant, doncs, des del gener fins ara un 7%, hem incrementat un 3,3% tots els salaris inferiors al salari mitjà, que en el cas d'Andorra està aproximadament al tomb dels 27.000 euros anuals. Hem introduït per primera vegada, i això també és una primícia, en pocs països ho han fet, el transport públic gratuït, generalitzat i gratuït, seguint l'estela, per exemple, de països com Luxemburg. Crec que això és una molt bona mesura, perquè evidentment, doncs, impacta molt decisivament en l'economia d'aquelles famílies, doncs, més vulnerables, que normalment utilitzen el transport públic, però també, per exemple, resol un problema de mobilitat, de pressió forta que tenim a les carreteres aquí a Andorra, a les vies de comunicació, i evidentment també va en el sentit, doncs, de potenciar la lluita contra el canvi climàtic, no? I per tant la transició energètica. Aquests són uns dels exemples de les mesures que ara hem introduït per intentar donar resposta a aquesta situació difícil que a nivell social estan vivint els nostres ciutadans.
La inflació la teniu controlada aquí?
Està més controlada que Espanya, però tot i així estem al tom del 4.5%, per tant, doncs, evidentment...
Si la comparem amb Espanya, que la tenim al 10 i una mica més, déu-n'hi-do-net. Molt bé, en aquest Ara Andorra ens acompanyen tres periodistes de prestigi que també volen preguntar al cap de govern, el senyor Xavier Espot. Us presento aquests periodistes, que són el Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Juan Carlos, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Àlex Salmon, Tendències... hoy.com i també columnista del periòdic de Catalunya.
Bona tarda.
Molt bona tarda. I el Leandro Lamor, que és el delegat de l'Agència de Catalunya. Leandro, molt bona tarda. Gràcies bona tarda. Per estar amb nosaltres i amb el cap de govern d'Andorra. Jo he fet unes parelletes de preguntes, ara us toca a vosaltres, doncs, obrir foc. Juan Carlos, vinga.
Sí, estan vostès allò escoltant la legislatura, no? Perquè al febrer toquen eleccions, no?
I aproximadament.
Però més o menys,
sí,
no?
Febrer-març, febrer-març.
Sí.
Més març que febrer.
Sí, primer trimestre de l'any que ve, no? I bé, el govern està en plena ebullició, perquè els liberals, que, bueno, és un tripartit del que tenen vostès, no? I els liberals estan una mica, doncs, dividits, no? Com valora vostè aquesta situació del govern de coalició i com afronta la recta final de cara a les eleccions del 23?
Sí. Miri, potser per fer una mica de remetre'ns una mica als antecedents i d'explicació de la situació per a aquells oients potser que coneixen menys la realitat política andorrana, com vostè diu, doncs el govern se sustenta en tres forces parlamentàries que li donen suport, que tenen 17 dels 28 consellers, per tant una majoria qualificada folgada. D'aquests tres partits o d'aquests tres grups parlamentaris n'hi ha un que és majoritari, que és la formació política a la qual pertanyo, que és Demòcrates per Andorra, que té 11 d'aquests 17 consellers. Després hi ha el Partit Liberal, el grup parlamentari liberal, que té 4 dels 17 consellers, i després hi ha una formació més d'àmbit territorial, circumscrita a la Massana, a la parròquia de la Massana, que té 2 altres consellers, no? Som tres forces polítiques amb una coincidència ideològica molt àmplia, no? I crec que això ha estat la recepta també de l'èxit d'aquest govern de coalició. No sempre els governs de coalició, i més quan hi ha tres partits, funcionen bé, no? I en el nostre cas, jo crec que això també, doncs, els ciutadans ho han percebut, i per això també les enquestes polítiques donen els resultats que donen a data d'avui. Han vist, doncs, com hi havia una, diguem, una unitat, una manca de disparitats de criteri, no?, i de veus discordants, que al final han donat realment la sensació d'un únic govern i d'un únic suport parlamentari, no? Bàsicament, quan dic que hi ha una coincidència ideològica molt àmplia, és que al final, doncs, som tres partits, doncs, que evidentment som de caire liberal, per tant, de centre, hi ha persones, doncs, que van des del centre esquerra fins al centre dreta, que per tant creiem, doncs, que s'ha de donar altes cotes de llibertat als individus per poder emprendre, per poder desenvolupar, diguem, les seves activitats econòmiques, i que això no està renyit, evidentment, amb la progressió des de la perspectiva, doncs, d'atorgar més cohesió social i també, evidentment, amb una aposta molt forta per la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Per tant, aquestes tres potes, no? Sostenibilitat econòmica, sostenibilitat social i sostenibilitat mediambiental. Dit això, és veritat, doncs, que una d'aquestes tres forces polítiques, que no és la meva per sort, però que tot i així a mi no em satisfà, que és el Partit Liberal, doncs, ha viscut una situació interna complicada com a conseqüència d'un procés de primàries, doncs, on hi ha hagut, diguem, una persona, doncs, que va voler plantar cara, entre cometes, doncs, aquella persona, doncs, que en aquell moment era el líder del partit, tots dos, a més, ministres del govern, i això ha fet, doncs, que la persona que en teoria estava cridada a teòricament guanyar les primàries i per tant encapçalar la propera candidatura liberal a les properes eleccions, doncs, es va retirar. Després hi va haver una candidatura alternativa, que aquesta candidatura alternativa va ser la que va guanyar, i per tant, doncs, això ha portat, doncs, a, en certa forma, doncs, a una atomització, o al fet, doncs, que una part dels afiliats liberals hagin abandonat el partit, no? Bé, evidentment a mi aquesta situació no m'ha agradat, bàsicament perquè són uns socis de govern i perquè, doncs, les persones directament afectades són dos ministres del govern d'Andorra, no? Però també és veritat que al final jo crec que l'afectació governamental i parlamentària no ha existit, en el sentit, doncs, de que jo continuo tenint confiança en els tres ministres liberals i concretament en aquests dos ministres liberals, doncs, que han viscut aquesta situació d'enfrontament. Jo veig, doncs, que la seva tasca ministerial no s'ha vist afectada per això, i que ells continuen treballant i continuen implementant el programa de govern sota el qual vam concórrer a les eleccions i sota el qual, doncs, jo vaig guanyar la investidura de govern. I a més hi ha hagut una particularitat, és que els quatre consellers liberals, tots quatre, han abandonat el partit però s'han mantingut units, no? Per tant, doncs, ells també han deixat clar que donaran suport al govern, no han demanat canvis ministerials, i per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que davant aquesta realitat el govern el que ha de fer és de continuar la seva tasca, continuar implementant el seu programa de govern fins a finals de la legislatura.
No hi ha crisi de govern.
No hi ha crisi de govern, tots els ministres es mantenen en el seu càrrec, els ministres continuen, doncs, tenint clar que creuen en aquest projecte comú i que tenen un programa que han d'acabar d'implementar en aquests mesos que queden, i el que és més important, o tant o més important, és que tenim aquest suport parlamentari garantit i aquests 17 consellers, doncs, al costat del govern per acabar de culminar aquesta
molt
legislatura.
Bé. Àlex, som-hi.
Aquesta tensió política a la que vostè refereix és la que és habitual almenys a Espanya i a Catalunya, eh? O sigui, aquí és com una anècdota, això, no? Seria,
sí,
és una
sí,
cosa,
sí.
No estan acostumats a aquesta tensió entre...
En absolut, som un país, doncs, molt estable, no?, políticament, i on hi ha pocs canvis, no? Per tant, és veritat, doncs, que potser s'ha exacerbat una mica aquesta polèmica o aquesta escissió que hi ha hagut, però al final jo crec, doncs, que els ciutadans estan veient i veuran que això no té... És una qüestió, diguem, més circumscrita al propi partit polític que als grups parlamentaris i que al propi govern, no? I que, per tant, doncs, nosaltres continuarem amb la nostra línia. Nosaltres tenim un programa de govern que vam reformular, i que es diu Horitzó 23, que vam reformular com a conseqüència de la pandèmia. Estem en un estat de compliment d'aquest programa electoral de gairebé el 90%. Queden poques accions per culminar, i aquestes accions es culminaran, i jo crec que arribarem a les eleccions amb un balanç de feina feta molt satisfactori, i estic convençut, doncs, que revalidarem la victòria a les properes eleccions, perquè crec que la gent està satisfeta de la feina que s'ha fet.
Quan es parla de situació política, situació econòmica d'un país, bueno, hi ha una dada molt important en aquest cas Andorra, que és que el transport públic és gratuït. Si el transport públic és gratuït, vol dir que realment la situació econòmica del país és molt positiva. Això són dades concretes que a Espanya a vegades es considera que la situació econòmica és bona, però no tant, perquè ja li puc assegurar que a Espanya això del transport públic gratuït no se l'espera. Quina relació, en relació a la situació a Espanya, a la relació amb el president Pedro Sánchez, a la relació amb Núñez Feijóo, amb la relació, si ha tingut, amb el president Aragonès, quina és la relació que en aquest moment té el govern d'Andorra amb el president amb el govern espanyol i català?
Perquè
hi ha hagut tensions en algun moment.
Pel que deia vostè, només molt ràpidament, li faig una pinzellada respecte de la qüestió del transport públic gratuït. Jo no li nego que això no sigui un esforç econòmic i pressupostari important pel govern. També és veritat que nosaltres vam introduir durant aquesta legislatura un compromís també electoral, la taxa verda, la taxa sobre els carburants, que ja en part ens havia permès reduir molt el preu del transport públic. No? Era una taxa finalista que al final el que ha de servir és per dotar un fons verd que ens permeti fer més i millors polítiques mediambientals i que a més, evidentment, una part significativa anava a subvencionar encara més el transport públic. Per tant, ja havíem fet una part del recorregut i ara l'hem acabat de culminar. Jo estic segur que és una bona cosa. Jo estic segur que és una bona cosa per aquests tres motius que deia abans. Problemes de mobilitat, problemes mediambientals i problemes també de capacitat adquisitiva de les capes més vulnerables de la població. Dit això, la situació en Espanya. Nosaltres també vam voler, durant aquesta legislatura, millorar les nostres relacions, no només amb els nostres dos estats veïns, que sempre han estat excel·lents, sigui qui sigui el partit que governi, tant en el cas d'Espanya, tant si ha governat el Partit Popular com el Partit Socialista Obrer Espanyol, en aquest cas ara actualment amb una coalició de govern, però també és veritat que potser havíem deixat una mica de banda les nostres relacions no bilaterals sinó de veïnatge amb les regions veïnes, en aquest cas amb Occitània, en el cas de França, abans teníem dues regions veïnes, ara com a conseqüència de la reforma que es va fer en el seu moment, ara només tenim una regió veïna que és la regió d'Occitània, i per un altre costat també amb Catalunya i altres comunitats autònomes espanyoles amb les quals potser a vegades no havíem aprofundit massa en aquesta relació, no? I la veritat és que ens hi hem esforçat molt, no? En el cas de França, jo crec que ara hem creat un diàleg transfronterer tant amb la regió d'Occitània com amb la prefectura d'Occitània, que representa l'Estat a la regió d'Occitània, que funciona fantàsticament bé. Tot just ahir jo estava a Tolosa per fer la reunió preparatòria del diàleg transfronterer que es farà ara el mes d'octubre aquí Andorra, i que ha permès millorar les comunicacions viàries en França, fer col·laboracions en matèria d'economia circular, d'economia turística, en matèria sanitària, etc. Però en tot cas, pel que fa a Espanya, que potser és la part o la vessant que us interessa més,
i Catalunya,
la regió catalana,
i Catalunya també ens hi hem esforçat, no? I per tant, jo vaig anar a visitar el president Aragonès, ara farà, he perdut una mica la noció del temps amb la pandèmia, diria fa aproximadament un any i mig, no? Feia 10 anys que el cap de govern no s'havia vist amb el president de la Generalitat, per tant jo crec que era bo també que reprenguéssim aquestes relacions de bon veïnatge. Després el president Aragonès també va fer una visita a Quindorra, i és veritat que en allò que concerneix la Generalitat, les competències pròpies de la Generalitat, han fet un esforç significatiu de conjunció i de crear sinergies per treballar conjuntament, per exemple en matèria de trasllat de residus, en matèria d'accions de participació ciutadana, en matèria d'esports, en matèria de cultura, per exemple en el si de la Fundació Ramon Llull, que presideix Andorra, etc. Perquè al final també compartim no només unes bones relacions de veïnatge, sinó també una llengua i una cultura comunes. I no ens hem volgut aturar aquí. Jo, per exemple, tot just fa unes setmanes vaig estar a les Illes Balears, vaig poder-me entrevistar amb la Francina Armengol, amb la presidenta de les Illes Balears, amb alguns dels seus consellers, amb la presidenta del Consell Insular de Mallorca, amb els quals també hem establert noves vies de col·laboració. També ens agradaria fer-ho en el cas de la Comunitat Valenciana, en el cas d'Aragó. Per tant, jo crec que aquí nosaltres, com deia, no? Crec que ens hi hem esforçat i crec que hem millorat substancialment tant les nostres relacions bilaterals com les nostres relacions de veïnatge amb els territoris veïns.
Leandro.
Sí, jo volia tornar una mica a l'economia, no? Perquè una de les novetats de la pandèmia va ser també obligar al govern d'Andorra a fer un increment de dèficit, de despesa, per tal de pal·liar, i és un increment que, com vostè ha parlat, continuarà en els propers mesos degut a la crisi derivada de la inflació, no? Bàsicament, no? Però en aquest sentit, això ho estan fent d'una manera controlada, perquè tenien marge per poder endeutar-se, però també en el FMI, en un informe recent, també us animava a continuar tot el tema de reformes econòmiques, no? Una d'elles era tot el tema de la reforma del sistema de pensions, no? En la qual recomanaven d'augmentar la de jubilació, d'incrementar cotitzacions. En aquest sentit, com està aquesta possibilitat de reforma del sistema de pensions i després tota la diversificació econòmica que esteu fent, que es va posar de manera manifesta durant la pandèmia, això té continuïtat, no té marxa enrere? com continueu treballant en, aquest, en aquesta línia?
Sí, li agraeixo la pregunta perquè efectivament jo crec que Andorra ha fet passes de gegant, no?, en els últims 10 i 15 anys per homologar-se, per obrir la seva, homologar-se fiscalment, obrir la seva economia, etcètera, etcètera. Per tant, jo crec que hem fet esforços ingents, però és veritat que hi ha determinades qüestions que encara s'han d'acabar de culminar, és el cas de la diversificació econòmica, o que necessiten una reforma perquè, evidentment, és una gran vulnerabilitat o fragilitat que té la nostra economia. Nosaltres tenim una situació econòmica i pressupostària bona, és la que ens ha permès endeutar-nos significativament, perquè estàvem aproximadament en una situació d'un 34%, abans de la pandèmia, un deute doncs, al tomb del 34% del PIB, per tant, una situació jo crec que obeïa a una bona gestió financera i pressupostària, una situació d'ortodòxia necessària en els moments de creixement econòmic que permet després endeutar-se i gastar més quan hi ha una crisi com per exemple la crisi de la Covid o com ara la crisi que tenim com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna. L'increment de la despesa pública ens situarà aproximadament o ens ha situat a un 43% del PIB, per tant jo crec que estem en una situació relativament còmode encara, que encara ens dona doncs, un cert marge per poder operar degudament. A més, tota la feina que s'ha fet de diversificació del deute públic també jo crec que ens ha dotat de molta més resiliència i, per exemple, l'ingrés a l'FMI, però no només això. Però també és veritat que tenim a llarg termini, a mitjà a llarg termini, tenim certes fragilitats que hem de corregir i, evidentment, una de les fragilitats que tenim, que no és pròpia d'Andorra, que és pròpia de tots els països del nostre entorn, és la qüestió de la sostenibilitat del sistema públic de pensions. No? Per tant, nosaltres, conscients d'això, ja aquesta legislatura vam configurar o vam crear un pacte d'Estat que reagrupés totes les forces polítiques presents al Consell General. Aquest pacte d'Estat ha avançat molt, ha fet molta feina. De fet, doncs, ja tothom ja ha posat les seves mesures damunt la taula i ara el que queda doncs és acabar-ho de culminar a través d'una modificació de la Llei de la Seguretat Social que evidentment doncs, haurà d'introduir tota una sèrie de mesures correctores, algunes de les quals segurament seran impopulars però necessàries per poder precisament garantir les pensions futures d'aquella gent doncs, que realment ho necessita, no? Perquè aquells que no ho necessiten normalment ja tenen plans de pensions privats, etc. Per tant, aquests sacrificis, aquests esforços, no hem d'oblidar que els fem per a aquelles persones més vulnerables que realment el dia que arriben a l'edat de jubilació han de poder necessitar una pensió pública per poder sobreviure i per poder, diguem, acabar de viure dignament la seva vida, no? Per tant, això jo crec que serà difícil que ho puguem culminar aquesta legislatura, però també no tinc cap dubte que tots haurem de ser haurem de tindre suficient alçada de mires i suficient transparència i sinceritat de cara als nostres ciutadans per tenir aquest debat de forma molt oberta durant les properes eleccions i concretament durant la campanya electoral. Jo crec que totes les forces polítiques que concorrin a les eleccions hauran de dir quin és el seu o quines són les seves receptes per garantir la sostenibilitat d'aquest sistema de pensions. La nostra formació política ja ho ha dit i les altres formacions polítiques que donen suport al govern també ho han dit de forma concordant. Al final no hi ha remeis miracle. I al final doncs, tot passa segurament per un increment de l'edat de jubilació que evidentment no haurà d'impactar de la mateixa manera els que tenen la meva edat o els que els hi queda 2 anys per jubilar-se. Jo crec que evidentment aquí haurem de fer una aproximació diferent. Evidentment s'hauran d'incrementar les cotitzacions i jo crec que aquí tothom haurà de fer un esforç, tant els treballadors com els empresaris. Segurament també haurem de topallar les pensions màximes. Bé, ja veu doncs que anem cap a les receptes doncs, que són ineludibles. I al final, aquells com el Partit Socialista aquí a Andorra o Partit Socialdemòcrata que volen fer creure que això se soluciona doncs, passant tota la cotització de la branca general a la branca de jubilació i que això resol el problema de les pensions, jo crec que estan explicant només una part de la història. Perquè si passem la cotització de la branca general a la branca de jubilació, resolem el problema de la sostenibilitat del sistema de pensions. Però no resolem el problema de com pagarem el que ara actualment estem finançant a través de les cotitzacions de la branca general. I evidentment això només es pot pagar d'una manera, que és incrementant els impostos. Per tant, que expliquin als ciutadans que aquesta proposta comporta incrementar l'IRPF i incrementar l'impost de societats i per tant els ciutadans tindran una radiografia completa de la situació i podrem valorar si és millor això que em pugin els meus impostos o si és millor que em diguin que potser s'endarrerirà un o dos anys l'edat per jubilar-me.
Serà el gran debat, doncs, de la pròxima campanya electoral.
Serà el gran debat. Esbot, eh?
Un altre tema que jo l'he llegit no fa pas gaire i que el preocupa molt al cap de govern i també jo crec que la societat andorrana en general, la vivenda. Un dia li vaig llegir una declaració en un acte amb joves, diu, escolteu joves, la situació de la vivenda està molt malament aquí a Andorra, sí. Tan malament està.
Sí, sí.
Aviam. Jo
crec, i ho deia abans,
diagnòstic i resolució.
Jo crec que al final els responsables polítics, si ens volem guanyar la confiança dels ciutadans, hem de ser transparents i hem de ser honestos i hem de ser sincers. I de la mateixa manera que jo reclamava, doncs, el Partit Socialdemòcrata, el principal partit de l'oposició, que fos honest, transparent i sincer en aquest difícil debat de la sostenibilitat del sistema de pensions, nosaltres hem de reconèixer el que hem fet bé i allò on potser no ho han fet prou bé, o en tot cas no m'ha aconseguit les fites que ens havíem marcat. I evidentment el problema social més important que actualment tenen els ciutadans i les ciutadanes del nostre país és la qüestió de l'accés a l'habitatge. I tot i que crec que ens hi hem esforçat molt, crec que hem posat les bases d'unes polítiques d'habitatge que a mitjà i a llarg termini veuran els seus fruits, a hores d'ara no hem estat capaços de resoldre, o en tot cas de mitigar suficientment una dificultat d'accés a l'habitatge que realment està comprometent la vida de molts ciutadans i ciutadanes del nostre país, perquè a ningú se li escapa, vull dir, que l'habitatge és un dret fonamental. Poder viure en un habitatge digne i pagar una renda adequada per raó de l'habitatge que tens, que no pesi a l'alçada del 70 o el 80% dels teus ingressos, crec que és una aspiració absolutament legítima dels nostres ciutadans i de les nostres ciutadanes. Però aquí també, una vegada més, de la mateixa manera que hem de fer un diagnòstic realista de la situació i autocrític de la situació, també hem de ser molt sincers en el sentit de que no és un problema fàcil de resoldre. I això també s'ha vist en molts altres països del nostre entorn, que tenen problemes similars. És un problema molt difícil de resoldre, molt difícil. Bàsicament, i en el nostre país pot ser encara més, perquè d'un costat hem d'adoptar mesures intervencionistes, perquè si no tindrem una situació d'urgència social absolutament terrible, insostenible, i cada cop que adoptem mesures intervencionistes estem, diguem, desincentivant més que els propietaris privats optin per construir nou habitatge de lloguer, no? I si ells no construeixen habitatge de lloguer, si no els hi donem facilitats suficients, el que passa, doncs, és que cada cop l'oferta d'habitatge de lloguer és menys important, la demanda també és més important i, per tant, doncs, es tensionen els preus del mercat de lloguer.
Aquí els comuns, que són els ajuntaments de l'Espanya, tindrien un paper molt important a dir.
Exactament, jo és per això que apel·lo no només als propietaris privats, per tal que facin activitats potser que siguin una mica menys rendibles, però que també són rendibles i al mateix temps exercixin una funció social, sinó sobretot també aquelles administracions públiques, en aquest cas els comuns, que realment tenen les palanques fiscals i urbanístiques per incentivar que els propietaris privats decideixin, en lloc de fer un edifici de compra-venda, facin un edifici per llogar i que per tant doncs acometin no només una funció econòmica sinó també una funció social.
Valero.
Sí, en aquests moments estan vostès negociant el tractat d'adhesió a la Unió Europea. La lliure circulació de persones és diguéssim, el papu, no? Diguéssim, el problema principal, no?
També
les telecomunicacions, no? Una mica mantenir el monopoli d'Andorra Telecom, no?
Sí.
Tenen vostès aquestes reunions en paral·lel amb Mònaco i San Marino, no? Tinc entès. Sí. I tenen previst que a finals de l'any que ve, del 2023, ja estigui resolt el tractat. Vostè creu que, diguéssim, aquest problema de la lliure circulació de persones, que recordo era el principal estàndard de Regne Unit per marxar, marxar de la Unió Europea, serà diguéssim l'obstacle principal?
Sí, si em permet, només no vull defugir d'estudi, li contestaré aquesta pregunta, però ho dic perquè si no després alguns comuns em piquen la cresta i amb raó. És a dir, quan parlo dels comuns no vull dir que tots els comuns no hagin fet alguns esforços, és a dir, jo crec que hi ha comuns que més i comuns que menys, però també hem de reivindicar que hi ha comuns que han fet ús d'aquestes palanques fiscals i d'aquestes palanques urbanístiques. En tot cas, i només per acabar, jo crec que el tema de l'habitatge evidentment requereix intervenció pública i és per això que nosaltres prorroguem d'any en any forçosament els contractes de lloguer perquè no puguin fer fora els llogaters i que a més s'incrementin doncs, els lloguers només d'acord amb l'IPC. Per això també ara hem previst un crèdit extraordinari de més de 30 milions d'euros per poder llogar i comprar directament pisos per destinar-los a persones que no puguin pagar, que hagin de pagar un lloguer assequible, i després evidentment també hem d'utilitzar la palanca d'ajudar els privats perquè els privats també acompanyin aquesta activitat. Dit això, i pel que fa a l'acord d'associació amb la Unió Europea, efectivament, doncs, nosaltres estem negociant des del 2015 un acord d'associació que el que pretén és que Andorra pugui pertànyer al mercat interior europeu, per tant que assumeixi les quatre llibertats comunitàries: lliure circulació de persones, lliure circulació de capitals, lliure circulació de mercaderies i lliure prestació de serveis, lliure establiment. D'acord? Això ho estem fent en part de forma bilateral i en part de forma multilateral amb Mònaco i San Marino. Nosaltres creiem que realment aquest acord d'associació, que evidentment haurà de contemplar certes especificitats vinculades a una realitat territorial i demogràfica molt concreta, no? I molt fràgil també al final, no? Nosaltres som un país de 80.000 habitants, som un país de 468 quilòmetres quadrats que aspira a formar part d'un mercat interior de 500 milions d'habitants, no? Per tant, vostès veuen quin desequilibri hi ha, no? I aquest desequilibri requereix evidentment solucions acomodatícies, especificitats, que sense suposar una renúncia als principis comunitaris, perquè evidentment jo sempre ho dic, si volem pertànyer al mercat interior europeu no podem tampoc demanar un vestit a mida que desvirtuï completament aquest mercat interior europeu, però també evidentment en algunes qüestions nosaltres necessitarem algunes adaptacions, i això és el cas per exemple de la lliure circulació de persones, que tot just ara hem començat a negociar. Jo crec, doncs, que nosaltres evidentment haurem de fer certs esforços, haurem de fer certs avenços, però també hem d'intentar poder controlar d'alguna manera la nostra política migratòria. I als antecedents en remetem, no? Per exemple, Liechtenstein, que forma part de l'espai econòmic europeu, que per tant també pertany al mercat interior europeu, té un sistema garantit, revisable, prorrogable, adaptable, de quotes d'immigració, no? De quotes de residència. Per tant, doncs, una solució d'aquestes característiques creiem que podria ser una bona solució també en el cas d'Andorra. I nosaltres el que hem d'explicar és que evidentment les reivindicacions que tenien el Regne Unit, que eren unes reivindicacions segurament fins i tot més exigents que les que en el seu moment va tindre Liechtenstein o les que té actualment Andorra, no tenen sentit en el cas d'un país que té 60 milions d'habitants. M'entén, però en el cas d'un país com Liechtenstein o d'Andorra, que té 80.000 habitants, jo crec que aquestes reivindicacions de certes adaptacions en matèria de lliure circulació de persones sí que es poden acceptar i entendre.
Molt bé, esteu escoltant, si em deixes un segon, Àlex, esteu escoltant l'Ara Andorra, avui estem al Sport Hotel Hermitage a Soldeu, aquest hotel 5 estrelles que trobareu aquí, com deia, a Soldeu, fent aquest Ara Andorra. Ens acompanya el cap de govern d'Andorra, el senyor Xavier Espot, i el fem aquest programa en companyia de Leandro Lamor, l'Àlex Salmon i el Joan Carles Valero. Àlex, ara sí, endavant. Així hem situat els oients on estem i amb qui estem parlant avui.
No, una prèvia sobre la pregunta que faré. També existeix en la lliure circulació de les dades
també.
I el perill que tenim quan venim a Andorra, els que venim des d'Espanya, amb els nostres mòbils. Això forma part de la pregunta de Valero, però alguna solució tindríem que trobar d'acord puntual amb les companyies.
Sí.
Ja sé que voleu, com deia Juan Carlos Valero, preservar les vostres companyies, però sobretot els nens que venen a Andorra a passar a l'estiu o de colònies i es troben els pares amb les factures impressionants que tenen amb les seves trucades.
De fet, aquesta qüestió forma part del capítol de lliure prestació de serveis.
Clar.
I és veritat que és una de les discussions també fortes que estem tenint i que començarem a tenir ara, que és la qüestió, diguem, del manteniment dels monopolis d'estat en matèria d'electricitat i de telecomunicacions. En el cas de l'electricitat, de moment, pels interessos d'Andorra, la negociació ha anat molt bé, i per tant, doncs, nosaltres tenim una entitat pública, parapública, que es diu FEDA, que en principi també, remetent-nos a exemples de dret comparat, per exemple l'exemple de Còrsega, en el cas de França, nosaltres sembla, doncs, que tenim un principi d'acord per poder mantenir aquest monopoli d'estat. Per què? Perquè hem demostrat que en definitiva la lliure competència en un país com Espanya o com França té sentit, però potser en un país com Andorra no té sentit, i que a més la manca de lliure competència no ha redundat o no ha repercutit negativament en el client, perquè el servei que nosaltres prestem en matèria elèctrica o en matèria de telecomunicacions als nostres ciutadans és de millor qualitat que el que presten aquestes empreses que estan en situació de lliure competició a països com França, Espanya, Alemanya o qualsevol altre país de la Unió Europea, no? Per exemple, un exemple molt cridant, eh? Nosaltres, gràcies a aquest monopoli d'estat en matèria d'electricitat, hem estat capaços durant aquest hivern de contenir els preus de l'electricitat, quan a Espanya, per exemple, hi havia uns increments dels preus de l'electricitat absolutament devastadors, no? Per tant, de moment amb això ho hem negociat i crec, doncs, que tenim un principi d'acord favorable als interessos d'Andorra. Ara estem negociant la qüestió de les telecomunicacions. Serà més complicat. I tot i que nosaltres defensem que volem mantenir el nostre monopoli d'estat perquè està donant un bon servei que, en cas contrari, en una situació de lliure competència no podríem donar, també som conscients que hi ha determinades qüestions, com el roaming, doncs, que evidentment requereixen unes adaptacions i uns avenços per part nostra, no? No només perquè això va en contra dels principis europeus, sinó perquè a més jo crec que evidentment no estem donant un servei adequat a les persones que ens visiten, no? També és veritat, però, que el roaming és una font d'ingressos important per Andorra Telecom, i també és veritat que qui cobra el roaming no és Andorra Telecom. Qui cobra el roaming als espanyols que veniu aquí amb les dades mòbils són les vostres companyies telefòniques, no? Per tant, aquí també...
Però serà per alguna cosa, perquè les companyies tenen que pagar després...
A... Les companyies telefòniques aquí, entre elles, també haurien d'arribar a un acord. Ho dic per en el sentit de que nosaltres, andorrans, que anem, per exemple, a Espanya, a França o a altres països europeus, ja tenim uns convenis en els quals nosaltres no paguem aquests imports tan exorbitats. Per què? Perquè Andorra Telecom, en aquest cas, fa un esforç i l'assumeix, no? Per tant, doncs, estic totalment d'acord amb vostè, eh? Jo crec, doncs, que aquí nosaltres haurem d'avançar, i ja tenim previst d'avançar, perquè els espanyols que ens visiten, i els francesos que ens visiten, i els altres europeus que ens visiten, doncs, no es vegin tan impactats.
No tinguem ensurs a l'hora de veure la factura.
Jo volia preguntar per la... Era una introducció de pregunta, el que passa és que...
Escolta, ens queden 100 minuts de programa, eh? No, fem una via,
Jo també volia preguntar. Ràpida, molt ràpida, sí. Sobre la neu. Sí. Andorra és país de neu, sí. Encara que a l'estiu heu fet molta feina per obrir-se al sol i la muntanya i sí. Olimpiades, sí. Possibilitat d'olimpiades organitzades per Andorra,
en tot cas com a
solitari, en solitari.
Jo ho veig molt complicat, és a dir, organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern i encara més d'estiu requereixen d'uns recursos econòmics i d'unes infraestructures i d'una logística que jo crec que, dit humilment, Andorra tot sol difícilment podria assumir, no? Pensin, doncs, que evidentment el Comitè Olímpic Internacional dona unes subvencions quantioses, però que hi ha una part molt significativa que també l'ha d'assumir el propi país, no? Per tant, jo això ho veig molt difícil. En tot cas, Andorra el que no es postularà és com a candidata substitutiva dels Jocs Olímpics de Barcelona-Pirineus, això que quedi clar, eh? Nosaltres sí que ens vam oferir per poder ajudar, per poder col·laborar, per poder organitzar algunes proves, fins i tot, d'acord, no hem d'oblidar, tenim el domini esquiable més gran del sud d'Europa, tenim una capacitat hotelera que no té cap altre territori dels Pirineus. Per tant, jo crec que la incorporació d'Andorra hagués aportat valor afegit a la candidatura. Dit això, per motius interns espanyols que nosaltres no ens concerneixen i que no ens correspon valorar, aquesta candidatura no ha tirat endavant, i per tant nosaltres ara el que no farem, primer perquè jo crec que no podem, i després perquè tampoc seria de rebut ni oportú, no anirem a dir no, ara volem ser nosaltres.
Això vol dir, amb el 42 o el 46,
això vol dir que més endavant Andorra no pugui col·laborar amb Catalunya, Aragó i per tant amb Espanya, o fins i tot amb Occitània i França, per organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern als Pirineus? Miri, jo no ho descarto, i crec que fins i tot és una cosa que hauríem d'avaluar i d'analitzar. Sols no, però conjuntament amb altres territoris, i podent tenir Andorra una participació significativa precisament perquè té el domini esquiable més gran del sud d'Europa i dels Pirineus, jo crec que seria una cosa interessant que valdria la pena avaluar.
Leandro, ara sí, vinga.
Sí. Tots els indicadors parlen de que l'hivern proper serà molt, molt complicat a nivell econòmic, amb tota la complexitat de la inflació i tal. Espanya i França, com països veïns d'Andorra, han tingut en els darrers anys una resposta a les diferències, al degradament social, respostes que a vegades han vingut amb receptes màgiques, amb propostes populistes. Aquí a Andorra hi haurà eleccions l'any que ve. Vostè li preocupa que propostes populistes, receptes màgiques, es vulguin introduir, es vulguin postular de cara a les properes eleccions? Hi han hagut algunes propostes ja presentades públicament que encara no estan constituïdes, em sembla, com a proposta electoral, però sí que parlen de
una possible candidatura.
Tota una sèrie d'elements, fins i tot els propis acords d'adhesió amb Europa, el model de creixement econòmic. A vostè li preocupa que el populisme s'infiltri a la política andorrana? Ha passat a Espanya i ha passat a França.
Sí, òbviament que em preocupa, no? I crec que al final Andorra és molt permeable, tot i que potser les coses arriben més tard, no? o més per un procés de decantació. A mi em preocupa, no? que els populismes, que els moviments demagògics que al final estem veient que existeixen a tots els països europeus i que no són propis de l'esquerra o de la dreta, sinó que tenim populismes d'esquerra i populismes de dreta que, si al final els analitzem en detall, tenen molts punts en comú, no? Això de que diuen que els extrems s'acaben tocant és una mica cert, no? I és evident, doncs, que aquí a Andorra aquest fenomen, potser d'una forma diferent, d'una forma més velada, d'una forma més pausada, d'una forma més educada, menys cridanera, però també estan arribant, no? I evidentment que això em preocupa, no? I evidentment que també faig la part d'autocrítica que ens correspon, no? Aquells que potser defensem o que estem en partits més de caire tradicional, no? I que alguna cosa potser tampoc no acabem de fer bé, no? Que faci que hi hagi aquests populismes que emergeixin i que en certa forma emergeixin perquè una part de la ciutadania se sent identificada, no? Per què? Perquè d'un altre costat hi ha una part de la població, i abans ho dèiem, que com a conseqüència de les dificultats d'accés a l'habitatge, com a conseqüència de les dificultats per arribar a final de mes perquè els salaris són baixos, i com a conseqüència de molts altres motius, se senten al final exclosos, no? de la societat, i veuen com cada cop els rics són més rics, cada cop els pobres són més pobres, i al final, poc a poc, aquella classe mitjana que havia sustentat el creixement econòmic i social des del final de la Segona Guerra Mundial fins a fa poc, doncs poc a poc aquesta classe mitjana cada cop està quedant o es va laminant, no? I per tant, doncs, la gent està en una situació de desafecció que fa, doncs, que recorre a certes formacions polítiques o moviments que ofereixen solucions senzilles a problemes complicats, i no existeixen les solucions senzilles als problemes complicats. Jo crec que nosaltres n'hem de prendre bona nota, hem de veure també el que ha passat als països del nostre entorn i intentar-nos anticipar, sobretot sent una classe política absolutament honorable, no? I evidentment, doncs, exemplar en les nostres actituds, en els nostres comportaments, i després evidentment intentant fer molta pedagogia, ser molt transparent, ser molt sincers amb els ciutadans, no tractar els ciutadans com nens petits i explicar-los, doncs, que al final hi ha coses que es poden resoldre, que farem esforços per resoldre, però que no es poden resoldre immediatament. Hi ha altres coses que tampoc no estan al nostre abast. És el cas, per exemple, ara, de l'increment de les matèries primeres com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna. És que no està al nostre abast. Podem introduir mesures per ajudar, per mitigar, per facilitar, però hi ha coses que des d'Andorra, en tot cas, no les podrem resoldre.
I que no hi ha duros a quatre pessetes, senyor cap de govern. Acabem ja, queda un minutet. Hem perdut el Morabanc Andorra a la CB, però guanyem a l'Andorra Futbol Club a la Segona Divisió. Escolta, sí, això sí. És una bona notícia, bona injecció econòmica pel Principat?
Bé, en tot cas, a nivell reputacional, a nivell, diguem, d'imatge, dels turistes o dels visitants que rebrem, doncs, cada 15 dies, jo crec que, evidentment, és una bona notícia. Lamentem l'altra, no? Però jo estic convençut que serà un atzucac momentani i que l'any que ve, doncs, tornarà.
Li agrada el futbol? Sí? O més el bàsquet?
No sóc un fanàtic dels esports, li he de reconèixer, no sóc un fanàtic dels esports, però sí, m'agrada veure el futbol, m'agrada veure el bàsquet, a vegades assisteixo als partits de bàsquet i als partits de futbol, i bé, també sóc soci d'algun club de futbol espanyol o català, sí, per tradició familiar, no? Molts andorrans som del Barça, no? I
bueno, pues del Barça i de l'Andorra,
Sí, home, evidentment, no tingui cap dubte, però, que tot i sent del Barça, si juguen l'Andorra i el Barça, algun dia preferiré que guanyi l'Andorra.
Molt bé.
Igual que en el cas del bàsquet, eh?
Xavi Espot, cap de govern d'Andorra, moltíssimes gràcies per estar a l'Andorra, a l'Ara Andorra de la cadena Copa de Catalunya i Andorra. Gràcies per acceptar la nostra invitació i fins a la pròxima ocasió, eh?
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres tornarem la setmana que ve, una nova edició de l'Ara Andorra, tindrem un nou convidat, com sempre ho farem des de l'Esport Hotel Hermitage. A sol Déu, gràcies, bona tarda, molt bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Gràcies.